Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
L'any passat a casa nostra, 50.000 persones van deixar de fumar gràcies als programes que hi ha per aconseguir-ho als centres d'atenció primària i als hospitals de casa nostra. 50.000 persones són moltes i benvingudes, evidentment, però a Catalunya hi ha 1.500.000 de persones que fumen. 1.500.000 de persones que fumen. Més o menys. L'estadística, malauradament, diu que unes 10.000 persones moren a Catalunya cada any per culpa del tabaquisme, dels efectes del tabac. Malgrat aquestes xifres, fins aquesta setmana passada no hi havia cap medicament finançat per la Seguretat Social per deixar de fumar. Des que l'any 2020 es van retirar els altres dos productes que existien. Aquests darrers dies, però, us hem explicat que el Ministeri de Sanitat ha anunciat que començarà a finançar un nou fàrmac per deixar de fumar, i segurament una de les coses més sorprenents d'aquest medicament, com a mínim vist des de fora i pels qui no en teníem ni idea, és que aquest tractament permet deixar de fumar en només 25 dies. Deixar de fumar en només 25 dies, i això que habitualment associat al tabac i al tabaquisme, justament el que hi ha és la dificultat que hi ha per desenganxar-se'n. Així és com s'explica. Clar, la qüestió és si realment és efectiu. Primer, en què consisteix aquest tractament, i després, si a llarg termini aquest tractament acaba sent eficaç o no acaba sent eficaç. Avui teníem ganes de parlar-ne per conèixer els detalls d'això que us havíem explicat a través dels mitjans de comunicació una mica més de profunditat, i també per gratar una mica més enllà i saber com estem a casa nostra pel que fa a això del tabaquisme, que ja sabem que és tan i tan nociu, però que no hi ha manera de deixar-ho. Tu, encara 1.500.000 de catalans fumen a dia d'avui. El doctor Esteve Fernández és el cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, és catedràtic de Salut Pública a la Universitat de Barcelona. Doctor Fernández, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Bé, estàvem... La setmana passada vam quedar bastant sorpresos, no? Vist des de fora, els qui no hi entenem, diguem-ne, ni estem en el dia a dia, quan llegíem que es pagaria aquest tractament i que amb només 25 dies permet deixar de fumar. Bé, això és publicitat, diguem-ne? Això és real? Això és només estadística?
A veure, tot s'ha de matitzar una miqueta. Com molt bé comentaves al principi, la sorpresa era de tots. De fet, des de fa molts anys és una reclamació, una reivindicació que tenim dins de la cartera de coses que portem per intentar acabar amb l'epidèmia del tabaquisme, perquè són els tractaments i són altres més coses. Segur que n'heu sentit parlar de pujar els preus, de limitar el consum a diversos espais, etc. Però, evidentment, garantir un accés a tractaments eficaços per deixar de fumar també és molt important, perquè en aquest cas nostre, 1.500.000 de persones, aquest 22,5% de la població adulta que encara fuma a casa nostra, no? Que són molts. I tenim tractaments que no estan finançats. El més, diguem-ne, habitual i que utilitzen moltíssima gent són els substitutius de nicotina, els pagats, els cigarets, etcètera, que es poden comprar sense recepta a les farmàcies.
Però sempre diem, doctor, que això hi és, diguem-ne, i fa molts anys que existeix, però que costa molt deixar de fumar, no? I segurament una de les coses més sorprenents d'aquest nou fàrmac, ara en parlarem, o d'aquest nou tractament, era aquesta dada, no? Escolta'm, i deixes de fumar en 25 dies.
Bé, això jo crec que s'ha anat una mica del guió, perquè el tractament amb les pastilles dura 25 dies, d'acord?
Sí.
Amb altres tractaments poden ser 8 setmanes, 6 setmanes, hi ha gent que menys temps. Però aquest, el tractament complet, són 25 dies, I això, a veure, no vol dir que prenguis totes les pastilles en aquests 25 dies i, pum, màgicament deixis de fumar. Com anem explicant també repetidament, es tracta de combinar el fàrmac amb el tractament de psicoteràpia adequat, amb tota la teràpia conductual per ajudar el fumador a trencar amb la seva addicció, que té un component físic que l'adreça al fàrmac, és a dir, que el fàrmac impedirà que aquesta persona tingui síndrome d'abstinència,
sí,
farà que tingui poques ganes de fumar, perquè aquest fàrmac es comença a prendre i encara pots continuar fumant uns dies, i el mateix fumador se n'adona que no té tantes ganes de fumar. I, a més, el fàrmac produeix un efecte, també, que és molt bo, que és que el fumador o la persona fumadora deixa de tenir les sensacions agradables que té quan es fuma una cigarreta. D'acord? Per tant, és un bon tractament i dura el tractament 25 dies. Un fumador, nosaltres a les estadístiques oficials considerem que no és un fumador, o sigui que deixa de ser un fumador,
sí,
de ser un exfumador, a partir, segons les estadístiques, les que, diguem-ne, que es compren més en positiu als 6 mesos, i a les estadístiques més oficials de les enquestes, d'on surten aquests percentatges que després expliquem en els mitjans de comunicació, és la definició internacional, és que porti un any sense fumar.
Un any,
i
clar.
Dura 25... Ah, exacte. El tractament dura 25 dies.
Sí.
I amb l'ajuda del professional sanitari que fa el seguiment, s'han de donar altres eines de reforç perquè aquest fumador estigui a guait quan tingui ganes de fumar, saber què ha de fer per...
Clar, perquè quan acaben aquests 25 dies, doctor, clar, vostè em diu, durant aquests 25 dies fem aquest tractament, diguem-ne, d'ajuda, no?, psicosocial, psicològic, diguem-ne, no?, per aconseguir-ho, però estem prenent-nos un medicament que físicament fa que tinguem menys ganes de fumar.
Menys ganes.
No? Que quan fumem no ens agradi, no ens aporti, diguem-ne, el missatge, no?, el reforç positiu que ens aportava el fumar.
De fumar.
Però quan deixem de prendre la pastilla, això torna?
Pot tornar, d'acord? Durant aquests 25 dies s'ha fet la major part de la feina, que és evitar la síndrome d'abstinència i deixar l'organisme sense la nicotina, que és la causant de tot el component addictiu del tabac. Per tant, després d'aquests 25 dies, estem, per dir-ho d'alguna manera, nets, hem estat sense fumar, sense patir excessivament, la síndrome d'abstinència, sobretot, però la persona que deixa de fumar s'ha de preparar per continuar vivint sense tabac. I li vindran ganes quan faci coses que associava al tabac, no? Després d'un àpat, aquell cafè o aquell te que es prenia amb una cigarreta, o després d'una jornada de feina, que a la feina no pot fumar, sortir i de camí cap a casa fumar una cigarreta, o moltes situacions que estan lligades al tabaquisme. Llavors, això és el que amb el professional sanitari, una metgessa, una infermera, un psicòleg, qui hagi portat el tractament farmacològic, ha de preparar el pacient amb aquestes diferents eines, no? Doncs saber reconèixer els signes de que t'estan venint moltes ganes de fumar.
Clar.
O reconèixer els primers símptomes de la síndrome d'abstinència. Quins canvis fer? Molts en altres estils de vida, perquè deixar de fumar és un molt bon moment per dir, doncs, faré més exercici físic, o regularé una miqueta millor el que menjo, o recuperaré aquell hobby que abans no feia, que em tindrà el cap i el cos.
Sí, per deixar de fumar, a banda de medicar-nos, hem de fer un canvi d'estil de vida, per si volem assegurar-nos que té èxit?
Normalment ve molt lligat, perquè fumar està molt present a la vida dels fumadors. De fet, una de les, diguem-ne, si es pot fer servir la paraula, virtut del tabac, és que el pots o el podies consumir gairebé a tot arreu. El pots portar a sobre sense problemes, el pots encendre sense problemes, que això fa molts anys sí que era un problema. Els diumins van ser una catàstrofe pel tabac, en el sentit que tothom tenia foc a tot arreu. I llavors el fumador ha d'aprendre a conviure sense el tabac en tots els moments de la seva vida, no? Llavors, això implica moltes vegades, doncs, fer altres coses. L'exercici físic està molt, molt recomanat, i controlar la dieta, perquè, a veure, una de les coses que jo crec que també és força conegut és que els fumadors recuperen 4 o 5 quilos, perquè un dels a part de que tinguin ganes de picar i se'ls obri una miqueta la gana, perquè, entre altres coses, recuperen l'olfacte i el gust, els fumadors, També és veritat que la nicotina és anorexigen, és a dir, és una droga, és un compost que et fa tenir menys gana. Llavors, a la que deixen de fumar, la gana es torna a obrir i, a més, hi ha un efecte compensatori de picar entre hores en comptes de fumar, etc, que també es pot educar, que fa que els fumadors guanyin de mitjana entre 2 i 4 quilos després de deixar de fumar. Per tant, abordar el tabaquisme com un problema a solucionar lligat amb altres coses està molt bé.
Clar. Molt bé. Molta gent que per estadística, molta gent que ens està escoltant, malauradament, fuma encara. Pot ser que qui ens estigui escoltant, doctor, ho hagi intentat en més d'una ocasió i no se n'hagi sortit, i quan de cop i volta escolta per la ràdio, ei, hi ha un tractament, aquest tractament està finançat, és a dir, et sortirà gratis, i a més, en 25 dies deixaràs de fumar. Hi haurà molta gent que pensarà, ei, jo això per mi ho vull. Aquest tractament és per qualsevol persona que fumi?
Sí, en principi amb menors no està tan assajat i amb dones embarassades tampoc, però en principi no hi ha contraindicacions, excepte les persones amb insuficiència renal o hepàtica, que molts d'ells ja no seran fumadors. Però sí, és un medicament, a més és segur, no té pràcticament efectes indesitjables i altament eficaç, perquè entre un 40 i un 50% de les persones que ho fan, juntament amb la teràpia conductual, amb suport, doncs deixen de fumar a l'any. Aquestes són xifres de...
Una dona embarassada, per exemple, el pot prendre? Ho dic perquè pot haver-hi una noia, una dona que s'acabi de quedar embarassada, per exemple, que fumi, que feia temps que estigués plantejant-se deixar de fumar, que ara tingui la notícia, diguem-ne, que s'ha quedat embarassada i digui, doncs mira, potser ho faig. Estant embarassada, es pot prendre aquest tractament? Es pot fer?
Entre les indicacions, en el prospecte diu que millor que no es faci servir amb dones embarassades.
Val.
I en altres opcions pot fer servir la teràpia substitutiva de nicotina o senzillament esperar el que ha d'intentar. Les dones embarassades normalment, a més, són persones molt motivades, que és l'altre gran component per poder sortir del tabaquisme. No? El problema amb les dones embarassades és que estan motivades durant l'embaràs, però a la que han tingut el fill o la filla, algunes malauradament recauen. No? Però en principi, no està indicat, no està contraindicat, però tampoc està recomanat.
I té efectes adversos al tractament?
Pràcticament inexistent.
Pràcticament inexistent.
Sí, pràcticament inexistent. Però atenció, que estem donant tot en positiu. No és una vareta màgica. Això no vol dir em prenc les pastilles i pam, deixo de fumar. Hi ha tot aquest component de l'entorn més psicològic i motivacional. El fumador, la persona fumadora que vulgui deixar de fumar, ha d'estar molt convençut que vol deixar de fumar.
O sigui, aquest medicament no elimina de l'equació per deixar de fumar l'esforç personal per fer-ho?
No. Això, cap dels medicaments que també eren molt potents, tant la variniclina com el bupropió, que són aquests que comentàvem que ara no estan a l'abast a les farmàcies, necessiten també d'un component de voluntat, de desig i de lluita, una mica, per part del fumador. Perquè, malauradament, la pastilla màgica que ens la prenguem i deixem de fumar encara no la tenim, i dubto que la tinguem.
Mire, doncs, justament li anava a preguntar, que a mi m'estranya que no la tinguem. És a dir, com pot ser que no la que no hi sigui? Si totes les societats modernes i avançades ja tenim clar que el tabaquisme és un problema de salut, com pot ser que no hi hagi encara
doncs...
la pastilla màgica, no? Diguem-ne, que et garanteixi que se'n surt?
Jo tampoc... A veure, sí que m'ho explico perquè l'addicció és un fenomen molt complex. Hi ha moltíssima investigació a diferents nivells, fins i tot dels receptors, etc. De fet, aquests medicaments són fruit de la investigació, en part, perquè són antagonistes dels receptors que tenim al cervell de la nicotina que produeix aquesta addicció tan gran. La nicotina és una droga que produeix una addicció del rang com l'heroïna o la cocaïna. El que no té els efectes adversos que tenen aquestes altres drogues que porten a la gent a fer delictes per obtenir la droga. No?
Però enganxa igual.
Enganxa igual. Una persona... Pensa, per exemple, penseu que una persona que fumi molt, no? Un paquet i mig al dia, o dos, que és molt, aquestes persones es lleven al dematí i la primera cosa que fan, a vegades sense posar els peus al terra, només incorporats al llit, és encendre una cigarreta. I per què? Perquè el seu organisme necessita aquesta nicotina, perquè ha estat dormint 6, 7, 8 hores, durant aquest període s'ha netejat la nicotina que tenen en el seu organisme i ja comencen a tenir els símptomes d'abstinència, de necessitar la nicotina. El cas més extrem és aquella persona que a les 3 del matí o a les 4, quan porta 4 o 5 hores dormint, ja es desvetlla, es desperta, se sent neguitosa i, mira, curiosament, encenent una cigarreta i fumant-se una cigarreta se li passen tots els neguits. Això era una síndrome d'abstinència. Una persona molt addicta que un cop el seu organisme neteja la... Perquè la nicotina es degrada i deixa de tenir efecte. Per això es necessita tornar a fumar. Doncs això li passa a molta gent, que a mitja nit es desperta i a més diu, no, és que el tabac em calma. No és que realment el tabac us calmi, és que el tabac alleugera la síndrome d'abstinència que començaves...
És a dir, el cos et reclama la nicotina i per això et desperta, per entendre'ns, no?
Ah, això mateix. Això, igual que amb altres drogues, que amb altres opioides o que sí, amb l'heroïna, que potser és la més coneguda. Llavors, l'organisme necessita la nicotina i s'altera, dona signes de que alguna cosa està passant perquè la persona reaccioni i pugui incorporar aquesta nicotina, normalment en format de fumar-se una cigarreta on sigui i a l'hora que sigui, no?
Estem millorant pel que fa al tabaquisme a casa nostra, doctor?
Sí, estem millorant. El que passa que la millora és lenta. D'acord? Estem, el que dèiem abans, en un 25% de la població fumadora. En generacions joves el tabaquisme ha disminuït també, que això és una molt bona notícia.
Però déu-n'hi-do encara, eh? És a dir, una quarta part de la població amb edat de fumar, eh? Perquè evidentment no és del total, però vull dir que una de cada quatre persones que poden fumar, per entendre'ns, no, fumin, malgrat tot el que sabem, és una estadística alta.
És molt alta. Clar, si ho comparem amb els anys 60 del segle passat, hi havia franges d'edat en els homes que fumaven el 80%, 8 de cada 10. Són, segurament la gent amb més edat ho recordarà. Anessis on anessis, es podia fumar. A les reunions familiars es fumava. A les reunions de feina, als llocs de treball es fumava. Als camps de futbol, bueno, als camps de futbol es continua fumant.
Sí, no, allà no s'hi pot fumar, però em sembla que malauradament s'hi segueix fumant.
Sí, exacte. Per tant, hem millorat moltíssim perquè el tabac era una cosa absolutament normalitzada a les nostres vides. Vèiem un partit de bàsquet i hi havia publicitat de tabac. Vèiem una carrera de motos i hi havia publicitat de tabac. Anaves pel carrer i veies publicitat de tabac, i igualment que en la televisió. El preu del tabac era molt barat. Un signe de cortesia era convidar a fumar a la persona que acabaves de conèixer, o un signe de cordialitat era regalar un paquet de tabac o uns puros a doncs, aquella persona que t'havia fet un favor o que s'havia portat bé amb tu, no? Típica. Els metges els portaven tabac als pacients a la consulta. Una ampolla de whisky i un cartró de tabac era com molt habitual. Tot això ha canviat. Ha canviat perquè hem aconseguit en els últims 30 anys desnormalitzar el tabac. Ja no és tan present. El meu mestre de primària fumava a l'aula i jo he vist fumar a la universitat i he vist fumar dins dels hospitals, passar visita fumant. Per tant, tot això sembla que sigui cosa del passat i ho és, igual que fumar als avions, no? Són coses que hem millorat moltíssim. Hi ha un moviment internacional de control del tabac per part de l'OMS, perquè és la principal causa de...
Però en canvi els joves encara els atrapa, potser menys, no? O potser no amb la mateixa intensitat, però continua sent un focus d'atracció.
Sí, deslligar el tabac per abans significava fer-se gran, ser diferent, fer una cosa que els pares normalment no volien. I això jo crec que s'ha trencat una miqueta, però tot i així encara hi ha joves que fumen. De fet, el 22% dels nois i les noies, joves, entre 15 i 24 anys, que està adolescència,
joves,
postadolescència, jo crec que una persona de menys de 25 anys és un jove, doncs tenim que un 22% fumen també. O sigui que alguns ho proven i ho deixen, i altres ho fan, bueno, perquè hi ha una pressió social, si el teu millor amic o amiga fuma, si la persona que t'agrada fuma, per entrar en segons cercles. Per tant, és una cosa que està molt innata i que les tabaqueres, tot i tenir moltes limitacions, continuen fent pressions. Avui en dia, molt adreçada als joves a través dels influencers, que de forma, sense cap motiu, surten fumant o vapejant en les xarxes socials.
El vapeig s'ha convertit en un problema? Ho dic perquè en vam parlar molt quan van proliferar les botigues de vapeig per tot arreu. Després, igual que en van aparèixer un fotimer, van acabar tancant moltes d'elles.
Sí.
Però Vapeig continua havent-hi, no? I potser
sí.
no amb el boom que hi va haver quan va néixer, però encara hi és. L'heu pogut analitzar ja amb el pas del temps i saber això del vapeig exactament com afecta o com incideix en el món del tabaquisme?
S'estan complint una miqueta els avisos que vam donar en el seu moment, no? Perquè ara comença ja a haver-hi estudis importants que indiquen dues coses. Una, que els pulmons dels vapejadors, que a més no havien fumat prèviament, perquè recordem que molts vapejadors són gent que canvien, doncs vapejadors que van començar a vapejar com a primera cosa, no? Sense haver fumat prèviament, aquests pulmons tenen un grau d'inflamació molt més elevat que el dels no fumadors. I en alguns casos que el dels fumadors. És a dir, que l'aerosol, que no vapor, perquè no és vapor d'aigua, sinó que és un aerosol, una barreja complexa de substàncies, moltes d'elles que no estan pensades per ser inhalades, sinó per ser menjades, els vapejadors tenen aquesta característica, no? Que tenen gust de fruites i de coses, doncs tots són sabors alimentaris que s'estan utilitzant per ser inhalats. Doncs bé, tenim ja evidència de que hi ha una inflamació i de que augmenten alguns dels problemes cardiovasculars que també genera el tabac. I dos, un problema més des de la vessant, més que personal individual de la persona usuària, sinó com a qüestió de salut pública, és que són una porta d'entrada important a l'addicció a la nicotina per part de joves. Amb la qual cosa ens tenim que un producte que inicialment es va pensar per deixar de fumar sense tenir gaire evidència científica, s'està utilitzant per persones que diuen no fumo, utilitzo això, que no és tan dolent, diuen, no és tan dolent, però tampoc és una meravella, però després l'utilitzen amb nicotina i recauen en el consum i continuen fumant tabac. Això és una trista realitat, perquè és una porta d'entrada al tabaquisme propiciada per les tabaqueres, perquè també val la pena recordar que la major part del negoci dels vapejadors s'ha traslladat del petit comerciant de la petita empresa, moltes d'elles xineses productores, al camp de les grans multinacionals, que han fet les grans inversions, també publicitàries, per promoure el vapeig.
Fumar avui és cosa més d'homes, de dones o per igual ja?
No, estem més o menys igual. A veure, la proporció d'homes que fuma és una miqueta més gran, d'acord? Aquest 22% que dèiem, global, es divideix entre un 25% dels homes i un quasi 20% de les dones, no? Amb això no hi ha desigualtats de gènere, tristament. Sí. Les dones van començar a fumar més tard, en els anys 70, a casa nostra, però el seu ritme d'incorporació al tabaquisme va ser increïble. Les tabaqueres tenien tot un nínxol de mercat per explotar, no? I, tristament, durant els últims 30 anys del segle XX, el tabaquisme va pujar espectacularment entre les dones, mentre que entre els homes ja anava de cap a caiguda. Això es reflecteix també en les seves conseqüències. El càncer de pulmó i altres càncers relacionats amb el tabac han anat disminuint en les últimes dues dècades, i, en canvi, tenim un increment molt preocupant de malalties relacionades amb el tabac, sobretot càncer de pulmó entre les dones, que en l'actualitat és el segon càncer més freqüent de les dones per darrere del càncer de pit.
Això vol dir que estem veient ara els efectes negatius d'aquella entrada al món del tabac dels anys 70, diguem-ne, no?, de la dona?
Sí, aquest és un dels problemes del tabac, que els seus efectes no són immediats. El tabac que fuma una persona ara li produirà malalties, algunes més a prop, com són les cardíaques, en 5-10 anys, però altres trigaran 20 o 25 anys, com és el cas del càncer, no? Per tant, ara estem veient dones de 60 anys amb càncer de pulmó que van començar a fumar, doncs això, amb 20 anys i que han estat 30 anys o 40 fumant. I això és terrible, perquè sabem que és absolutament prevenible si eliminem el tabac. Si no es fuma, la probabilitat de tenir un d'aquests càncers és molt, molt, molt petita.
A vegades és sorprenent perquè, vist des de fora, només això hauria de ser motiu més que suficient per deixar de fumar, no? Però vaja, en tot cas, com que no ho acaba de ser, a poc van apareixent alguns fàrmacs. Avui començàvem aquesta conversa per parlar d'aquest nou medicament, aquest nou producte, Todacitan, no es diu, si no m'equivoco, el nou tractament que està disponible ja o estarà disponible? Si aquest anunci del Ministeri, diguem-ne, s'ha fet en futur o ja el disposeu per...
Crec que l'empresa que el comercialitza, el laboratori, estava preparant la presentació, perquè ja hi era en el mercat.
Sí, bueno, de fet valia uns 200 euros, crec, aproximadament,
exacte.
No?
Exacte. I ara baixarà, les persones pensionistes el tindran gratuïtament, la resta hauran de fer el percentatge habitual, com en altres fàrmacs.
Sí.
I, en principi, durant la setmana passada ja començava a estar disponible, jo crec que aquesta setmana estarà disponible. Jo recordaria que cal una prescripció mèdica, és a dir, les persones que tinguin ganes de fumar, que pensin que això és una oportunitat, que parlin amb la seva metgessa, amb el seu metge de capçalera o amb la seva infermera en el centre d'atenció primària.
Això no hi va, aquest tipus de medicaments sempre han de ser amb recepta mèdica, entenc, no? Un no pot anar a la farmàcia i dir, vull això.
Exacte. Això ho hem de recordar sempre. En aquest cas, a més, és que el medicament ell sol no fa res. Si prens un antibiòtic per curar-te una pneumònia, s'ha de prescriure, evidentment, i t'han de donar una sèrie de consells. Però en aquest cas, el tractament del tabac no és només el medicament, sinó és tota la intervenció sanitària que hi ha al seu voltant. Per tant, que demanin ajuda al seu centre d'atenció primària, en alguns hospitals hi ha consulta, en molts hospitals hi ha consulta també de tabac que els poden ajudar, o a través del telèfon de CatSalut Respon, al 061, on també hi ha un equip d'infermeres preparades per fer seguiment del tabaquisme.
El doctor Esteve Fernández és el cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, és catedràtic de Salut Pública de la Universitat de Barcelona. Ha sigut un plaer escoltar-lo.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al matí a Ràdio Estel. Passant 8 minuts ja del punt de les 9 del matí, va que sumarem el temps de tertúlia avui aquí al matí. La periodista de La Vanguardia, Sílvia Angulo, el periodista de Política, el Periódico de Catalunya, el Xavi Barrena, i el periodista i delegat de l'Agència de Notícies ACN a Madrid, el Roger Pi de Cabanyes. Fem una pausa molt breu per la publicitat i amb tots ells reprenem el fil d'aquesta conversa amb el doctor Fernández, parlarem de la llei del només sí és sí, parlarem de la ressaca de l'acord de pressupostos, recordarem i parlarem amb alguns protagonistes de la figura de Josep Maria Espinàs. Moltes coses per endavant, molt de programa per fer. Ara tornem.
Ràdio Estel.